Bona tarda. Doncs moltes gràcies per haver vingut aquí el dimarts. Un dimarts a les 5 de la tarda té tot el mèrit i us ho agraïm moltíssim. Doncs començaré per les notícies dolentes i després totes les restes seran bones. Avui no podrem tenir l'Eduardo Mendoza present perquè ha donat positiu. Ens ho ha comunicat fa unes hores. I aleshores bueno, ho tenim tot preparat perquè bueno, tindrem la mateixa xerrada amb l'Òscar López amb una pantalla i res, es troba bé, no hi ha cap problema, però malauradament pues, no podrà estar aquí amb nosaltres ni podrà signar, però bueno, serà una xerrada també molt interessant. Doncs aquesta és la de moment i creuem els dits l'única notícia dolenta de moment. I bueno, doncs la bona també és aquesta fantàstica taula que tenim ara, comandada per la periodista Carol Álvarez, que tenim la Mònica Ruanet, el Joan Manel Soldevila i la Maribel Torres, que es venen a parlar dels seus llibres. Els hem posat una mica un nom a la taula que presagia doncs, el mal, que és com el cas del joc el Lovecraft. Ja sabeu que aquest any hem reivindicat el poder de la ficció i aleshores cada taula té un nom d'un nom fictici, d'un nom geogràfic fictici que només trobem als llibres o fins i tot en alguns còmics i en aquest cas doncs, volíem reivindicar això amb aquests escriptors fantàstics i la Carol que és una amiga ja del festival. Moltes gràcies.
Bona tarda, començaré. Alguns ja els coneixeu, però sí que m'agradaria doncs, poder fer una mínima presentació dels escriptors que tenim aquí. Tenim primer a Mònica Ruanet, de Altea. Tiene varias novelas ya publicadas, pero venía a contarnos aquí sobre No oigo a los niños jugar, de Roca Editorial. Dos novelas anteriores que ha tenido también tenía una mujer como protagonista y eso va a ser uno de los elementos que me gustaría comentar también con las obras de los otros escritores que tenemos aquí. También tenemos a Maribel Torres, su novela aquí es Aquí mano yo, ella es olotina y va debutar ja amb una altra novela que té la mateixa protagonista, també una dona, detectiu, amb el despertar del navegant. I també tenim aquí el Joan Manuel Soldevila, amb Autopista, és no li direm figarenc, però com si ho fos, catedràtic de literatura a Figueres, amb una quinzena de llibres, però amb novel·la negra crec que és el primer que n'ha fet,
sí,
perquè
exactament.
Les seves aficions anaven més pel món del còmic i altres interessos. Volia començar aprofitant doncs, que ens fèiem l'explicació de que realment a aquesta taula rodona li havíem posat el nom d'Innsmouth. Innsmouth és un lloc mític, dins de l'univers de Lovecraft. És un poble imaginari on passa una novel·la de Lovecraft i un dels elements que planteja sobretot és el del secret. Si heu llegit la novel·la o teniu curiositat per saber una mica de què va, la de Lovecraft, planteja una mica que hi ha uns habitants en un poble que fan coses estranyes i al darrere d'aquestes coses estranyes que només veu un desconegut podem esbrinar doncs, un fantàstic secret. No? Llavors, les novel·les que tenim aquí tenen d'alguna manera secretos que contar-nos també, totes elles. No? Tenemos el lugar imaginario donde sucede No oigo a los niños jugar, que es una residencia, la residencia de salud mental donde suceden los hechos, pero también tenemos la Lloret que explica Maribel Torres, que es un hotel con un no sé qué detrás que va desvelando poco a poco en la investigación. Y también tenemos la historia de Autopista, que es un viaje en realidad, pero la misma familia es una familia secreta de alguna manera, ¿no? Gustaría que nos explicarais un poquito, cada uno de vosotros, qué tiene de secreto vuestra novela. Si quieres empezar tú misma, Mónica.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero es disculparme porque no hablo catalán. Llevo 3 días con mi madre al teléfono hablándome para que me acostumbre y al final me dice, filla megua, no parles catalán. Y digo, vale, pues no lo hablo porque lo hablo fatal. Pero lo entiendo, entonces hay alguna cosita que no, pero entiendo, ¿vale? En mi novela No igual los niños jugar está ubicada dentro de un edificio que existe realmente, que antiguamente había sido una residencia para niños sordos y ahora es un centro de la Comunidad de Madrid que yo en la novela he convertido en centro psiquiátrico juvenil, que es una de las salas que tiene, ¿no? Dentro de este edificio se esconden secretos. El más flagrante de todo es que en la sociedad en la que estamos ya se empieza a hablar mucho más de trastorno mental, pero hasta ahora ha sido un tabú que hemos ido ocultando a la sociedad cuando tenemos algún familiar, algún hijo, algún hermano o nosotros mismos. Es algo que ocultamos, no contamos ni que vamos al psicólogo, ni que vamos al psiquiatra, ni nada de nada. Porque cuando alguien conoce o oye hablar de alguien que tiene trastornos de salud mental, lo trata siempre con rechazo y eso es algo que tenemos que evitar, ¿no? Que ese es el mayor secreto, aparte de muchos otros que esconde la novela, el mayor secreto que yo quería desvelar en la trama.
I tu, Maribel? El secret que hi ha a Lloret, que dius tu, en realitat és un secret a veus, perquè el que parla la novel·la és de l'explotació laboral que pateixen les cambreres de pis dels hotels i dels abusos de tota mena que pateixen les dones en general. Llavors, és un secret perquè en la novel·la, a través de la investigació, s'acaba sabent què és exactament, en aquest cas en concret, quina explotació en concret és i quin abús en concret. Però la realitat que retrata està cada dia, per desgràcia, a la primera pàgina dels diaris i dels telenotícies.
Bé, en el meu cas és un secret que es va desvetllant a mesura que avança la novel·la, però que arrenca d'una imatge que el lector i els personatges que es troben amb els protagonistes, jo crec que té una força singular, que és la imatge d'una família, d'una mare amb tres fills petits que van de viatge per Europa. Aquesta és una imatge que jo la trobo molt interessant perquè és una imatge que desperta tendresa, fins i tot una mica de misericòrdia, no? De dir, pobra dona, amb tres nens, no? Vull dir, és una cosa que dius, per què fa aquest viatge aquesta dona, no? Tu com a personatge que et trobes amb aquests protagonistes o tu com a lector, veus que és una circumstància estranya, creus que és una excursió familiar que per alguna raó fan aquest nucli, però a mida que anem llegint la novel·la anem desvetllant que és molt més que una excursió familiar perquè aquesta imatge tendra de la família amaga un projecte criminal. I aquest és una mica el secret que a poc el lector va descobrint a mida que van fent el viatge per l'autopista.
M'agradaria parlar, aprofitant que comentaves aquesta situació familiar, com vas poder trobar, perquè la teva novel·la té un tipus de terror, almenys per mi com a lectora, em vaig quedar amb aquella sensació de com combines aquesta naturalitat d'una família en un viatge, que podries trobar-te a qualsevol lloc, i fets realment surrealistes, però que al mateix temps et commouen, no? De dir com està passant això al mateix temps. No?
Hi havia com una mena de petit dilema que em plantejava jo, que era, a veure, si poses gent normal fent coses extraordinàries, què guanya? És a dir, aquesta gent normal es converteix en extraordinària o la cosa que fan es converteix en normal? Llavors, al anar creixent la novel·la vaig anar veient que allò extraordinari que era el projecte criminal es anava convertint en quelcom normal, natural, consubstancial a la vida de la família. I aquest element que anava basculant cap a la normalitat és el que potser és més torbador, no?, de tota la novel·la, que no ens trobem aquí ni un psicòpata, tot i que l'equilibri mental de la família és discutible, però no estem parlant de l'estereotip del psicòpata o de l'assassí, o fins i tot no és ni una venjança el que hi ha al darrere de la novel·la, sinó que és una excursió familiar on a més maten. Bueno, doncs això...
No diré
a qui no li ha passat, perquè espero que no li hagi passat a ningú, però és aquesta una miqueta el joc de contrastos que m'interessava.
Sí, sí, aconsegueixes una normalització de l'horror tremenda que vas donant voltes i dius, això està passant de debò? És realment compatible, no?, amb aquesta família tan maca i al mateix temps tan invisible, no? Que hi ha un moment en què ella es planteja com a dona de dir, és que ella és invisible i com és invisible una dona amb tres nens a qualsevol lloc pot fer el que vulgui perquè ningú no la veu.
És així, és així. És a dir, tu veus pel carrer una dona amb tres criatures i et dic, com a molt misericòrdia, pobra dona, però mai pots pensar que aquesta persona tingui cap altra preocupació que ocupar-se dels nens. i ja està, és a dir, sembla que està reduït al rol maternal del control d'aquella unitat familiar de tres criatures i la fa invisible, això la fa invisible. I aquesta invisibilitat, en el fons, és el seu gran poder, podríem dir, entre altres de poders, però aquesta invisibilitat, el fet de ser mare amb nens, ho aprofita ella per tenir una àmplia autonomia d'acció.
No, el que està clar és que una altra dona invisible i dones invisibles, unes quantes, són les que protagonitzen d'alguna manera també la trama de la novel·la de la Maribel, oi?
Sí, perquè el cas que l'Adriana, que és la detectiva, es troba, està relacionat, o sigui, la seva investigació la porta a l'hotel de Lloret que dèiem, i treu a la llum doncs, tota aquesta explotació que en un moment donat l'Adriana ho diu, no? Que a la gent que anem a l'hotel, moltes vegades les dones que netegen són com un moble més, no són persones o no les tractem com persones. I l'explotació laboral que hi ha darrere d'això és molt i molt bèstia. Llavors l'Adriana acaba descobrint aquesta explotació tan important que hi ha per dues bandes. Primer, per l'explotació laboral en si, i segon, és una explotació laboral molt relacionada amb el fet de que és una feina feminitzada. Gairebé tots són dones. I una de les maneres que les exploten, a part dels horaris, de l'econòmicament, és el fet de l'abús pel fet de ser dones, de que són abusades no només econòmicament, sinó també agredides psicològicament, sexualment, físicament, a la feina i a fora. Llavors, l'Adriana, que també ve d'una família on hi ha hagut agressions masclistes, acaba descobrint un món que ella no sabia ni que existia, perquè ella tampoc no té massa interioritzat, que en realitat és una víctima com les altres, acaba descobrint totes aquestes dones que pateixen molt amb el seu dia a dia i que l'ajuden amb ella amb la investigació.
D'alguna manera, tu també vas descobrir aquesta realitat relativament fa poc, vull dir, la realitat en el seu drama, oi? Comentaves els agraïments del llibre.
Sí, perquè quan vaig començar a escriure la novel·la, jo tenia molt clar que volia parlar de les agressions a les dones, i per aquell mateix temps va caure a les meves mans un assaig que es diu Las que limpian los hoteles, de l'Ernest Canyades, que explica amb exemples aquests casos d'explotació laboral, molt concrets, i em va obrir els ulls això, no? Que és veritat que des que vaig llegir aquest assaig, me miro molt diferent a les dones, als treballadors dels hotels en general. No? I vaig pensar, home, doncs, dintre de les agressions que patim les dones, la laboral és una més i també la vaig voler posar. Perquè penso que està molt bé reivindicar el paper de totes aquestes dones que netegen i que són invisibles per la societat. Mm-hmm.
Y Mónica, tú también tienes ahí como dos grandes tramas en una misma novela de gente invisible, en el fondo. Porque sí que lo están un poco de invisibilizados los que tienen los estigmas de tratamientos psiquiátricos, ¿no? Sí. Pero no son los únicos que viven ahí.
No. Junto las dos historias del edificio, cuando era el centro donde iban los niños y niñas sordos, con el de salud mental actual, y los dos son invisibles. En aquella época, ahora mismo parece que estamos más concienciados, que todo es políticamente incorrecto, ¿no? Entonces, todo lo que es diferente tenemos que apoyarlo, pero en la época de los años 80, las personas con una discapacidad física eran rechazadas abiertamente, sobre todo los sordos, porque a los ciegos los veías con el bastón y siempre sentías como lástima, ¿no? Pero a los sordos no se lo veías hasta que no hablaban y les veías mover las manos. Si no, tú les hablabas y no te contestaban, simplemente pensabas, ¿qué borde o es tonto? Era un rechazo mucho más tácito. Entonces, hay un momento en la historia en la que cuentan unos niños a los que hasta su propia familia, que no tiene medios, ni tiene cultura, ni tiene posibilidad de contactar en ningún lenguaje con estos niños, los va dejando en aquella residencia y los va olvidando. Son los olvidados. Y hay una mujer que es la que se encarga de quedarse con ellos. Una mujer también rechazada porque se quedó embarazada con 16 años y en su pueblo aquello ya era como, hay que rechazar esto. No sabe, no tiene pareja, ¿no? ¿Quién habrá sido? Entonces, el rechazo que había en aquella época, ese tipo de cosas, que se junta al de los jóvenes de ahora con salud mental en los que su familia, con medios y posibles, no se ve capacitado para tratarlos, que cuando pueden salir a casa el fin de semana regresan el lunes mucho peor de lo que se han ido, porque el trato que tienen en casa es desde el desconocimiento de su patología, ¿no? Y lo tratan muchísimo peor. Y entonces todo eso es lo que es invisible, ¿no?
De hecho, hay un personaje, además de la protagonista, de Alma, que también está en la residencia, que es la que tiene una madre famosa.
Luna.
Luna,
sí.
Que es como la invisibilidad máxima, ¿no? De que ni siquiera se tiene que conocer realmente la relación que tiene con la familia famosa, ¿no?
Sí, sí. Es Tenemos a Alma, que es la protagonista, una chica de 17 años que ha sufrido un accidente de tráfico y sufre un shock postraumático tremendo y terrible, ha intentado suicidarse, y allí dentro conoce a Luna, que es una chica histriónica, todo lo posible, muy, muy extrovertida, muy, muy visual, muy, muy atractiva, que tiene una familia famosa y a la que la madre ha dado de lado porque estás aquí, pero me interrumpes en mi vida, ¿no? Entonces ella quiere probarlo todo, todo, todo.
Ahora, hablábamos de las mujeres al principio de todo, que es un elemento que reúne las tres novelas. En la tuya, por ejemplo, tenemos pues esto, una mujer que se pone Alma, que se pone a investigar de alguna manera, de manera accidental. No es la primera mujer que tú, de la que tú hablas que investiga de manera accidental. No sé cómo tendrás que poner directamente a una policía o a una detective.
Ya le he puesto.
Lo sabes,
la
o que estás en ello. Pero de momento es gente que se ve envuelta en la necesidad, en la curiosidad, ¿no? O en esa inquietud.
Sí, sí, sí.
¿Cómo decidiste que fuera una mujer en concreto y no, por ejemplo, un hombre? Porque
en este caso quería que fuera una chica por la contraposición con los otros personajes, con Alma y con el doctor Castro, que había, prefería que fuera mujer por la sensación de indefensión que se nos otorga a nosotras más que a los hombres, ¿no? Pero en realidad podría haber sido un chico perfectamente, no tenía ese problema. Todo viene desde la perspectiva que creamos del yo, que se crea a través de los vínculos, ¿no? Entonces yo necesitaba ese vínculo que ella tenía.
Un poco esa fragilidad aparente, ¿no? Para poder darle esa fuerza que él encuentra con realmente. La teva protagonista és la segona història que d'alguna manera ha d'afrontar en la seva carrera professional. Ens pots explicar una miqueta més com és l'Adriana?
Sí, jo quan vaig, la primera vegada que la vaig treure, que és amb un conte curt que surt al recull Assassins de Girona, quan em vaig plantejar que tenia ganes de fer un conte de detectius, tenia molt clar que jo volia que la detectiva principal fos una dona i que llavors l'ajudant fos un home, al contrari de l'arquetip típic de que el detectiu és una dona que té una secretària. Això ho tenia molt clar. Llavors, jo sempre que he escrit, que abans de fer novel·la negra doncs feia contes, relat breu, el tema de la violència de gènere és un tema que sempre m'ha preocupat. Llavors tenia molt clar que l'Adriana havia de tenir un passat relacionat amb maltractes amb ella o la seva mare. I llavors, doncs, el fet que aquesta noia ha vist patir tant la seva mare i ella mateixa, l'ha fet com una dona que va sempre pel món amb una cuirassa. Li costa molt crear relacions perquè quan més t'apropes una persona més perilla que et faci mal. Llavors ella va pel món així, és molt valenta, molt tirada endavant, però sempre amb aquella por que li facin mal. Llavors té d'ajudant en Pau, que és un noi jove, que és un hacker, que ella el salva una mica del mal camí perquè aquest noi anava fatal i ella doncs aconsegueix aprofitar les seves dots pel bé, per dir-ho d'una manera, no? Perquè l'ajudi amb ella, i en Pau és l'única persona de la qual ella es permet dependre. I es permet dependre d'ell perquè li va bé per la feina, primer de tot, i segon, perquè ella sap que malgrat depèn d'ell per la feina, a la vida és en Pau que depèn d'ella, perquè en Pau és completament asocial i ella li fa una mica com de mestre de vida. Llavors, per això, entre tots dos fan una combinació que fa que la feina funcioni molt bé i a més ells no se n'adonen, però el treballar junts els permet créixer tots dos.
Li fa una mica de mare també, és allò de no et saltis les classes, sí. Que de tant en tant li diu només te les pots saltar si m'has d'ajudar a investigar un crim, no?
Sí.
Com que diu, bueno, que és com una excepció molt rara, però
sí, perquè l'Adriana tampoc és perfecta, és una persona que potser aquesta cuirassa la fa ser, jo penso que és molt egoista, i ella a les casos és el primer, i llavors té una cosa que és lletja, però és que bueno, l'Adriana és, jo tampoc volia parlar d'una heroïna que tot i tingués bo, que és, acostuma a ser una mica manipuladora. Llavors amb en Pau sempre el manipula perquè faci les coses que ella vol, perquè per exemple en Pau si pogués no es mouria de davant de l'ordinador. I ella l'utilitza i el convenç de mil maneres per fer-lo fer totes les coses que li convé pels casos. I fins i tot quan investiga, per exemple, el despertar del navegant utilitza un noi que perd la feina perquè ella l'ha utilitzat, i en aquest cas les dones de neteja n'hi ha algunes que tampoc les tracta excessivament bé. Llavors, és una persona que té coses bones, però també té aquests dos punts, no? que és ambiciosa, que això no té per què ser dolent, però sí que és molt, molt egoista i té un punt de manipuladora. Que, bueno, que a mi, jo m'ho passo molt divertit, quan la faig manipular amb nou, arric sola davant de l'ordinador, però no deixa que sí, que és així.
L'Andrea és una mica diferent en aquest sentit, no? Podria haver estat un home el protagonista d'Autopista?
A veure, en aquesta novel·la jo volia fer una ficció pura. De la meva anterior novel·la, que es deia L'amic de Praga, en realitat no era exactament una novel·la, sinó una novel·la assaig a partir de dos personatges històrics, un escriptor gironí, Jaume Ministral, i un metge de les Brigades Internacionals txec, que es deia František Kriegel. I era una història basada en molta documentació, un tema que m'havia interessat i havia estudiat durant 5 o 6 anys. No? Com havia fet una novel·la, diríem, assaig o basada en fets reals, ara tenia ganes d'una ficció pura. No? I per mi, posats a fer ficció pura, m'és més allunyat a mi una dona que un home. Llavors, per mi això era fantàstic, una ficció, és a dir, anem a crear un personatge que es convertia en el nucli d'aquesta família. No? També m'agradava que fos dona perquè la violència no és patrimoni dels homes. És a dir, jo crec que la família és una entitat que es protegeix molt i que la família pot arribar a ser molt violenta. Home o dona, no? És a dir, quan parles moltes vegades amb gent, no? I surt algun tema d'aquests escabrosos, no? Terribles, no? Una cosa que ha passat amb un noi, un nen, una noia, i dius, surt el tema, què faries tu si algú li fes això a un membre de la teva família? La gent té unes reaccions absolutament salvatges, és a dir, jo el mataria, jo el penjaria, jo l'esbudellaria, és a dir, i això no ho diuen només els homes, això ho diuen també les dones. Llavors, m'agradava, per una banda, treballar el personatge de dona, m'agradava que fos qui portés la flama de la violència, però com a representant de la unitat familiar. No? Podia haver estat un home? No ho sé, jo crec que no. És a dir, jo crec que aquesta capacitat que té l'Andrea, no? d'emprendre aquesta excursió per mitja Europa amb els seus fills, és un projecte que jo el veig que sosté perquè és una dona. Si fos un home, la reacció hauria sigut, potser, la imagino com a arquetipus literari, no? Més temperamental, no parlo d'identitat, parlo d'arquetipus literari, possiblement la seva reacció hauria sigut com més temperamental. Aquesta dona sap gestionar molt bé les emocions, sap gestionar molt bé aquesta violència, sap teixir molt bé aquests lligams amb els seus fills, que esdevenen còmplices absoluts del crim. I això ho veig molt maternal, que la mare intenti, diríem, apropar als fills a aquest projecte criminal. Però això ho veig com molt maternal.
Ja. D'alguna manera els vol protegir com a unitat familiar, però també els manipula una mica.
Totalment.
Sí, perquè
aquests nens que fan un viatge i participen en diversos crims, la novel·la s'acaba on s'acaba, però aquests nens adults seran uns psicòpates. És a dir, clar, si tu has vist a la teva mare matant, has ajudat a la teva mare a matar, i has participat d'això d'una manera natural, quan entres al món adult veus que això no és natural, espero que ho vegis, no? I, evidentment, els protegeix, però també els malmet al mateix temps. No? Però la família queda restituïda, és a dir, això que és el gran projecte, no? Perquè la família, ja no parlo de la família en plan màfia, però la família és una unitat tan sòlida que permet aquesta autodefensa salvatge, que és la que condueix l'Andrea.
Sí, hi ha algun moment, a veure si el puc recuperar, perquè, de debò, és de por autèntica. Quan et diu, és important comprendre que no es tracta d'un problema de venjança, diu la protagonista en un moment. És més aviat, com dir-ho, un projecte de no sé, una mena de recuperació de l'equilibri. Planteja amb una naturalitat. Estic convençuda que és més aviat una qüestió d'harmonia. Aquesta gent, a la gent que rep la seva ira, d'alguna manera, va trencar una cosa que funcionava. Van crear una ruptura, una falla en una peça que era equilibrada. Llavors ells van, amb la família tota sencera, a intentar recomposar el que no es pot recomposar d'alguna manera, no?
Mai, però no hi ha aquesta voluntat de venjança.
Ella ho aclareix bastantes vegades.
No és venjança, és tancar aquesta ferida i només la podem tancar fent que els que han trencat la família assumeixin allò que han fet. I l'única manera que ho assumeixin, ella creu que és amb aquesta acció criminal. Però no hi ha una voluntat de venjança, sinó que hi ha tota una reflexió, una mena de reflexió profunda, on esdevé gairebé el crim un imperatiu categòric kantià, no? De dir que això és una necessitat. El crim no és una venjança, sinó que el món ha quedat trencat, matant el tornem a col·locar. I al final de la novel·la ja anem cap allà. És a dir, es veu que la família, acabarà o no acabarà bé la novel·la, perquè la novel·la veiem que la família està contenta i està feliç. És l'única manera potser de passar pàgina. És el que sembla. Bueno, ho veurem, ho veurem.
Sí, a la novel·la de la Maribel també, t'adones que el que s'entén en una novel·la normal, de novel·la negra, de detectiu, investiga un crim, troba els dolents i tot acaba bé, tampoc no tens la sensació que acabi bé.
No.
Són finals bastant dolorosos. Després passaré al tu i a Mònica, que també en da com... però és un final que dius, uf, no? No és només resoldre el cas, o sigui, la trama s'acaba, vull dir, és rodona, en els tres casos, ja tens un final, no és allò que queda obert, però tot i quedar tancat, queda una ferida oberta en el final, no?
Sí, sí, perquè, a veure, normalment a les novel·les de detectius el cas s'ha de tancar, si no estàs una mica enganyant el lector, però la realitat que hi ha més enllà del cas en si no es tanca. O sigui, el problema dels maltractaments, el problema dels abusos continua allà. Llavors jo el que no volia és acabar la novel·la amb allò de fueron felices y comieron perdices. No, el cas sí que es tanca. El cas és veritat, o sigui, es troba, queda tancada tota la trama de qui ha sigut el criminal i per què ha passat. Tot això, com a lector, tens aquest punt el tens tancat. Però la realitat que jo vull retratar, que és la realitat de les agressions a les dones de tota mena, segueix aquí. I llavors per això hi ha aquest background que no es pot tancar. Perquè tant de bo poguéssim dir que això és un passat, però no ho és. Llavors jo no volia un final feliç de conte de fades, perquè la realitat no ho és. Mm-hmm. És igual que a la primera novel·la, al final sí que és un pèl més tancat que en aquest, tancat més feliç que en aquesta, però tampoc, o sigui, sí que ha tancat el cas, però deixa obert que en realitat els corruptes i els que fan l'especulació urbanística segueixen sortint-se amb la seva. Mm-hmm. Llavors, la realitat és molt tossuda i és molt difícil que acabi bé. Llavors, no vull... En principi, les novel·les que escric i els contes que havia escrit no són de final feliç, gairebé mai.
Mónica, este también, No oigo a los niños jugar, también te deja un punto de tristeza cuando sí. Acabas. También acaba redondo de alguna manera, pero incluso en este caso yo me quedé como con esa sensación de ostras, ¿no? Hemos perdido una ocasión de algo, hemos perdido un poco una sensación de falta de justicia, quizá.
Bueno, vamos a explicar un poco.
Sí,
Alma entra en la clínica después de sufrir este accidente, este shock y después de intentar suicidarse. A los jóvenes simplemente ingresan en una clínica, se les priva de libertad si han intentado hacerse daño a otro o si realmente donde están viviendo va a ir la cosa mucho a peor, ¿no? Ella ha intentado suicidarse, entonces ingresa allí y desde el primer momento ella ve a dos niños que durante toda la novela el lector no sabe si realmente están allí o no están. Además, la novela está escrita con dos voces diferentes. Un capítulo es uno de los niños hablando con otros, contándole lo que estamos viendo, y el siguiente es Alma contando lo mismo, porque ella lo ve desde su perspectiva y ellos desde la suya. Aunque ellos cuentan también la historia anterior del edificio y nos sitúan donde estamos, ¿no? Y entonces durante toda la novela no sabes si pasa o no pasa. Además de esto, estás dentro de la cabeza de ella, que tiene una patología psiquiátrica, y desde sus ojos ves a sus compañeros de centro psiquiátrico, cada uno con su patología. Sobre todo vemos a Mario con su esquizofrenia paranoide, que lo vivimos con él y lo vivimos desde los ojos de otra persona con una patología diferente. Y cuando llega al final, pues tampoco voy a contar, pero claro, no. Te aclara, se aclara si realmente muchas... lo estás viendo o realmente están.
Pero además es esa sensación de decir, son como dos mundos paralelos, que también parece como un poco lo que decía Maribel, que no se va a poder arreglar el fondo, ¿no?, de lo que sucede, porque al final son situaciones que forman parte del tejido social, ¿no? Lo que decíamos de ese tipo de invisibilización general de alguien que va a tener recaídas, que vas a arrastrar toda tu vida una serie de estigmas, más allá de cómo te comportes o de cómo funcione el Estado, ¿no? Porque en el caso de la parte de la residencia de sordos, que es en otros años, que es con otro tipo de políticas, te das cuenta de que estás luchando contra el sistema, ¿no? Totalmente. Que ya no es solo una situación particular de mamá Luisa y... No, es realmente luchar contra el sistema, ¿no? Y eso es como muy, no sé, como triste también.
A ver,
yo,
el edificio existe y existió como tal la zona era una huerta que dejó una condesa o marquesa, no sé qué era, que era sorda, no tenía descendencia y lo dejó al ayuntamiento a cambio de que se construyera algo para educar a niños y niñas sordos. Empezó a construirse en 1960 y no se abrió oficialmente hasta el 70 porque Franco se negaba a cualquier tipo de asociacionismo. Es más, en el barrio dicen que está maldito porque Franco no vino a inaugurarlo.
Bueno,
cada uno que piense lo que quiera.
Ahí es donde haremos un pequeño inciso, que tiene esta novela un aire sobrenatural que no tienen las otras dos, y le da ese toque aún como de niebla a toda la historia, decir, ¿esto que me están contando? ¿Está pasando? ¿No está pasando? Hay una parte están los trastornados y los que no están trastornados, pero que en el fondo...
Es que yo te cuento, el edificio da pánico. O sea, no se ve desde la calle, es que a mí me mandaron a trabajar allí, yo cuando llegué dije, ¿pero dónde estoy? Es un edificio franquista... Uh-huh. Enorme, de 5 plantas, todo gris, con las ventanas igualitas, y te dicen, nada más llegar, te dicen, esto fue un antiguo orfanato, residencia de niños sordos, ha estado abandonado durante 10 años y ya hemos abierto las 3 primeras plantas. Tu despacho está en la tercera, justo a la de la escalera, que está cerrada, porque la cuarta y la quinta siguen clausuradas. Y dices, ¿cómo? Y yo, para que engañarnos, 2 meses después, el 31 de julio, a las 3 de la tarde, cuando solo quedábamos 8 en el edificio, estaba la puerta abierta y dijimos, para arriba que vamos. Y entonces empezamos a sacar fotos y tal, y te juro que tengo una foto, que luego todo el mundo quiere verla, en la que sale un niño al final de un pasillo. ¿Sí? Bueno, luego te la enseño. Total, que cuando volví del verano, yo pregunté, oye, mirad esto que me ha salido. Mis compañeros igual, oye, y esto. Entonces la señora que llevaba más tiempo trabajando allí, Amelia, que sale en la novela, dijo, uy, es Fernandito, un niño que vivía aquí y murió atropellado por un coche porque salió a comprar chuches de un camión que venía y tal. Y sí, está por aquí. Mira, yo me crié aquí, vine aquí muy joven, vivo ahora en la casa de enfrente y trabajo aquí. Y aquí ocurren cosas y esto está. Yo no me lo creo. La foto la hice yo y el niño está. Y a partir de ahí dije, pues aquí todo lo que yo quiero contar tiene que tener una parte paranormal.
No, lo has encontrado, ¿eh? Porque yo iba leyendo y digo, es que tenía esa pátina de digo, pues esto, sobrenatural, que es el otro
luego
tipo de miedo.
Luego te enseño Fernandito.
O sea, el de la otra novela de con Adriana, digamos, con la detective, es más adrenalítico, ¿no? Aquella idea de, cuidado, que te van a coger, escóndete, mientras que la autopista es del psicópata, pero el tuyo... También gallina de piel, ¿eh? Una sensación bastante tremenda. En realidad fue eso, entiendo lo que fue el origen de...
Claro, el origen de esta novela fue el edificio, el haberme colado allí, haber visto esto. Entonces, yo cada día, éramos mi equipo, el que llevábamos el tema de menores con trastornos, éramos los últimos en salir del edificio. Y yo cada día decía, voy a salir por esta puerta, por esta otra. A veces me quedaba encerrada en una escalera, venir a buscarme al segundo que la puerta no abre. Y yo era por investigar qué había. Y la verdad es que daba miedito. Encontré una planta donde había manos de niños que se las habían pintado y las habían puesto ahí. Claro, y dices, ¿estas manos de qué niños son? Y en la parte que estaba... luego te enseño fotos de niños, de juguetes, camas hechas con los pijamitas.
Madre mía. Bueno, yo lo que veo es que ahí podríamos crear un poco como el viaje a la residencia, De alguna manera me imagino que será como ahora un nuevo reclamo, ¿lo has pensado?
Bueno, no, es que ahora lo han abierto y es un cole, entonces nunca quiero decir exactamente cuál es,
no se
lo
podrá
pintado
indicar
de colores y tal, porque lo que no quiero es que a los niños le digan, ah, vas al colegio de Fernandito, y no quieran
es que
ir al cole.
Pasar, lo sabes, sí, ¿no? Sí, porque, no, por ejemplo, no, no. En las otras dos novelas también hay unas rutas, que no sé si en concreta autopista, por ejemplo,
sí.
La ruta yo pensaba, dic, ostras, a mí de qué mala anava llegint, anava subratllant, dic, algun dia jo la faré, aquesta ruta, no matant ningú, però...
Bueno, pots anar amb família, vull dir que no...
però
no,
sí que
a veure,
dona...
és, home, hi ha un substrat que és, diríem, el viatge, una road movie, doncs sí. D'alguna manera és un viatge, tota la novel·la sí. És un viatge que comença a Saragossa, Barcelona, Dijon, van pujant fins als països, fins a Lovaina, i després baixen París, Bordeus, i arribaran fins a Burgos, és a dir, passant per Sant Sebastià, és a dir, que és un trajecte que està bé, vull dir que el fan en pocs dies, aproximadament uns 15 dies, i m'agradava la idea del viatge, perquè m'agradava la idea de l'autopista també, no? És a dir, tu quan entres a una autopista és un món a part, realment és un món a part, no? És a dir, és un món tancat, que té unes tanques, no? Que a més impedeixen accedir-hi si no és pels llocs propis d'accés, no? És un món que té els seus rituals, que té el lloc on poder anar a menjar, on poder... I, de fet, podries, no direm viure a l'autopista, però sí que hi ha aquesta idea de món tancat. Ells viuen un món tancat, no? Perquè ells estan vivint una obsessió criminal, no? I el moure'ls en aquest espai, el moure'ls en aquest viatge, jo trobava que donava molt de joc, perquè també tots els que hem fet viatges familiars, o bé com a nens, o amb amics, o sent pares amb mainada, no? Clar, quan fas un viatge amb nens, sento nen o sento pare, allò és una bomba. És a dir, si ho penses, dius, home, estem aquí ficats 4 o 5 persones durant 3 o 4 hores en un espai molt petit, perquè realment és un espai molt petit, i normalment ningú pren mal, és a dir, perquè tu poses aquesta mateixa gent tancats així en una habitació i allò acaba garrotades, no? Però hi ha uns pactes molt estranys, tothom sap què fer, què pot fer en el cotxe, i aquest món tancat, en un macromón tancat que és l'autopista, jo el trobava molt, molt suggerent, a més en el viatge, no? Hi havia aquella anècdota, no anècdota, realitat, no? Que d'en Julio Cortázar, que el seu darrer llibre precisament és Los autonautas de la cosmopista, que ell va dedicar un estiu a fer un viatge per França, està gairebé un mes per França, sense sortir de les autopistes. Ah. És a dir, això és molt Cortázar, però ell no és una novel·la, eh? Ell ho va fer la seva excursió amb la seva companya i va estar un mes tancat a les autopistes franceses i li passaven doncs, les coses normals que et poden passar si durant un mes estàs tancat. A mi m'agradava aquesta idea i llavors, no per oci com ho podia fer Cortázar o per investigar què és la vida com ho feia Cortázar, però sí per donar-li coherència a l'obsessió que viuen aquests personatges. Vull dir, una autopista és una idea una mica tancada, no? I això, obsessiva, m'agradava perquè identificava molt el que estaven vivint els personatges de la novel·la, que viuen moltes obsessions, això és continuar.
Sí, la veritat és que té molts punts que fan com de, si estigués com ratllat al disc, aquella sensació de que has entrat en un bucle. Amb els hotels, per exemple, sempre trien els de la mateixa cadena, sempre que tenen tot al mateix lloc, i és com tornar al mateix lloc d'on vens. No?
Sí, ells van sempre al mateix hotel, que és de la cadena Novotel, sempre només veuen cotxes de la marca Fiat, només veuen cotxes de la marca Fiat. No m'ha pagat res ni l'empresa Novotel ni la Fiat m'ha regalat cap cotxe, vull dir que no...
Sí, això realment t'ho volia preguntar, el tema Fiat no és res...
Bueno, hi ha una mena de broma privada i és que només a casa hem tingut cotxes Fiat. Però això és una broma privada.
Ja és un prou motiu com per parlar-ne, almenys
però,
els coneixes.
Però a mi m'agradava agafar aquesta anècdota i convertir-la en obsessió. No? Ah. Només veuen cotxes Fiat, tots els Fiat que surten, tots existeixen, vull dir, tothom diu tants Fiat, ja sí, en un fotimer de marques, de vehicles de la marca Fiat, però només veuen Fiats, només van als Novotel, quan van al Novotel sempre veuen coincideix la mateixa sèrie de televisió,
Friends,
de
sempre
Friends...
Sempre estàs veient el mateix fragment de Friends que jo era de
Dios mío. Sempre estan veient Friends, el mateix episodi, i tot això dins de l'autopista, dins del cotxe, per subratllar l'obsessió ferotge que els està dominant d'una manera absoluta.
En tot cas, una obsessió que no és d'ells, sinó potser una mica teva, que està bé que l'hagis traslladat aquí, és el tema dels còmics.
Bueno, sí.
Perquè, clar, dius, podríem dir, aquesta és la primera novel·la, però és la quinzena potser on estàs parlant de còmics d'alguna manera,
infiltrant-ho al teu... Sí, jo tinc una vessant, a part de ser professor de literatura, d'estudiosos del món del còmic i, bueno, Tintín i molta cosa, i Escobar i coses d'aquestes, m'apassiona aquest món i volia que els meus personatges també s'apassionessin. No? Aquí també he puat de les experiències pròpies. Jo crec que no dec ser molt bon novel·lista perquè tinc molt poca imaginació. No? Llavors, com els meus fills quan viatjaven, això era abans dels mòbils, que això és molt important, no? Perquè aquest està ambientada cap a l'any 2005, quan encara el mòbil de connexió a internet no havia controlat la nostra vida d'una manera absoluta. No? Llavors aquests nens tenen l'hàbit, com ho tenien els meus fills, de llegir molt i llegir molts còmics quan viatgen. I llavors això em permet a mi que el que llegeixen, que en aquest cas concret sobretot una col·lecció de còmics que és molt popular a França, que es diu La Patrulla dels Castors, aquí és una mica coneguda pels que tenim una certa edat aquí a Catalunya, a Espanya no es va traduir pràcticament mai, però és una sèrie de còmics on els protagonistes són uns escoltes, que viuen aventures una mica pintoresques. I a mi m'agradava que una mica els nens s'empaltessin d'allò que estaven llegint i llavors diguessin, estem vivint una aventura com els nostres personatges, no? Com els còmics que estem llegint. I tenim un projecte i fem un viatge com els nostres personatges. Llavors, aquesta concordança, no? Entre la ficció i la realitat, jo crec que els hi fa més digerible als nens poder assumir allò que estan duent a terme, perquè estan vivint una aventura, com aquelles que estan llegint hores i hores en el viatge que fan.
Va, sense el mòbil està clar que la teva protagonista no hauria pogut fer absolutament res a la novel·la, o sigui, el plana 3 hauria acabat el tema, perquè realment els mòbils estan a tot arreu, la capacitat que tenen de punxar, de connectar, és una barbaritat. En això et vas haver-te de formar per aprendre com?
Sí, vaig buscar molta informació per internet, de fet, tu si a internet poses... com hackejar un mòbil t'ho fa pas a pas, si tu vas, és un tutorial i tu vas fent i podria, si jo m'ho proposés, podria agafar-te i hackejar-te tu, o hi ha un tutorial de com hackejar un ordinador, com hackejar un circuit de càmeres tancat, està tot bastant ben explicat. I després jo tinc un informàtic que és amic meu, que en la seva joventut havia fet algunes cosetes d'aquestes de bon rotllo, i llavors pues, jo ho busco i llavors li dic, Josep, això que he apuntat... Home, que tampoc estigui dient moltes bestieses. No, ja està bé, doncs va, vinga, tira. I si realment estem completament vigilats. El món que Orwell va imaginar existeix avui dia, però ell ho va imaginar a través del control i del dolor i avui dia és a través de les coses lúdiques, però estem totalment controlats. I llavors em va agradar molt també incorporar aquest aspecte de la modernitat, que és que en Pau, a través de les xarxes, a través d'internet pot aconseguir moltes coses que un detectiu normal d'aquests de clàssics doncs havia de fer-ho de maneres molt diferents i trepitjar molt de carrer, i en canvi en Pau des de el seu ordinador és capaç de fer moltes coses. Però això no deixa que hi ha d'haver una part presencial, hi ha tota la part que...
La que, la que no voldria el Pau, precisament.
Efectivament, hi ha tota una part que és que t'has d'enfrontar a la gent i t'has d'enfrontar i buscar informació a trepitjar en carrer. I aquesta és la part que fa més l'Adriana i que llavors quan ella no hi arriba, perquè és clar, no arriba a tot arreu, aconsegueix sempre engatusar amb en Pau perquè li faci feinetes d'aquestes, de seguiments, de ficar-se a cases i aquest tipus de coses. Que són, bueno, jo penso que donen agilitat a la història i o sigui, tant pel lector com jo quan l'escric és la part divertida, no? de les coses on es fiquen i com els enganxen o no i com s'escapen i aquest tipus de coses, penso que és la part amena de la, de les novel·les del cas.
Bueno, en tu novela en realidad es justamente la parte tecnológica la que acaba siendo el detonante de todo un poco, ¿no? Porque esa sensación de estar al margen, primero la parte de lo que es la residencia de sordos porque eran otros tiempos, la información no fluía y ya está. Pero en el tiempo de ahora, claro, en una residencia de enfermos en tratamiento que no les dejan navegar por internet,
y
¿verdad?
Y más con jóvenes, o sea, adolescentes que no pueden, sin internet.
Esa parte también es muy curiosa cuando la vas explicando un poco de tienen acceso al ordenador, pero solamente...
Lo tienen capado, claro. Es que es así.
Sí, sí.
O sea, pueden leer determinadas noticias y determinadas cosas, navegar por YouTube o por Internet, de redes sociales, nada, no se puede, porque tú te han aislado precisamente por algo y ahora mismo los jóvenes se relacionan a través de las redes sociales. Uh-huh. Y les
bueno,
tienen que captar
es
todo.
Al mismo tiempo ese acceso de repente al Internet libre, lo que insisto que de alguna manera empuja
sí.
la historia.
Cuando no cuento más.
No cuentas
pero
más.
Cuando
pero
tiene acceso
Internet
a
veces
algo,
es bueno
sí.
y
Internet
es bueno
de pronto, uff, mira lo que veo. Sí, sí.
Ese punto de Internet sí que lo tiene, ¿no? La sensación de que sí. pueda funcionar. ¿Os quedáis con la idea de que vais a seguir con más historias de esta trama? ¿O algún personaje, en el teu cas, suposo que continuarás fent...
Sí, de fet, ja estic fent un tercer cas.
Un tercer ja.
Dels dos, sí.
Tu, no sé, tu normalmente los cierras, ¿verdad?
Yo
y
cierro,
entonces
sí.
vas a otro tema totalmente
distinto.
Yo
tengo de mi primera novela a la segunda hay un cameo de un personaje que en la primera sale mucho y en la segunda lo nombran. Pero en las demás yo cierro. Ya me olvido.
¿Y buscarás otra historia? ¿Tienes alguna pista?
No, bueno, sale una nueva novela en mayo.
Ah, pues ya está, eso es una pista.
Ha
de estar ya en...
Y esta vez soy un asesino en serie, me lo he pasado en grande.
Ah, muy bien. ¿No eres sí. una mujer entonces ahora? ¿O no nos lo quieres contar aún?
Bueno.
No pasa nada, ya lo veremos en mayo. O en el próximo Barcelona Negra. ¿Y tú farás alguna coseta?
Yo creo que no. O sea, es que yo estoy... yo soy bastante purita. I llavors escenes de violència i de sexe em posen molt incòmode. Quan les veig a la tele o les llegeixo i escriure-les ho passo fatal. No? Llavors aquí que havia de matar molta gent i tal i explicar-ho molt bé, ho passava molt malament i llavors doncs, ja ho he fet perquè home, era una experiència, però no és allò de dir m'ha encantat matar gent, no m'ho he passat gaire bé. I ara estic en un projecte molt, ja veuràs que no té sí. res a veure, estic investigant, estic en un projecte d'un llibre que sortirà ara precisament a la primavera, uh-huh. al voltant d'una editorial que hi havia a Figueres, però això és una investigació, uh-huh. però que era una editorial bueno, igual, religiosa, uh-huh. d'uns anglicans que tenien una missió a Figueres i a l'Empordà, uh-huh. i bueno, van fer unes coses extraordinàries, no? Vull dir, van tenir una clínica, van tenir una escola i una editorial potent que nodria de llibres a tot el món, des de Figueres, que és una cosa molt pintoresca, i que feien tiratges de 50.000 exemplars, 40.000 exemplars, una cosa desmesurada. I d'això no queda res, perquè bueno, va ser una comunitat que es va esvair a mitjans del segle... una mica abans de la Guerra Civil, no? I he estat investigant tot això i bueno, hi ha uns personatges que algun dia potser faran una novel·la d'aquests personatges, mm-hmm. però ja estem parlant de gent molt religiosa, gent que es dedica a l'apostolat anglicà, que no mata, veus, que no mata, això està bé. Aquesta gent és una gent decent, vull dir, aquesta potser serà la que serà la protagonista de la meva propera novel·la, ja ho veurem, podria
clar,
ser.
T'he de dir també que abans comentaves tu mateix, Xeres, que tot el que passava a la novel·la que era ficció. Llavors, aprofito que estàs aquí, que tenim un públic, i vull que m'expliquis per què els agraïments, l'última línia, perquè me leo hasta l'última línia de los agradecimientos, cuidado con lo que ponéis, posa, finalment, a Emma i a Emma, només ells dos saben que gairebé tot el que s'explica en aquest llibre és veritat. A veure...
Hasta aquí puedo leer.
Compte no. que tenim una altra taula rodona, crec que hi ha algun mosso, eh? Vull dir que...
ja he dit abans que vaig voler fer ficció pura, però també he deixat anar que tinc molt poca imaginació. I llavors, gairebé tots els elements de la novel·la uh-huh. són reals, estan extrets de les excursions familiars amb la meva muller i amb els meus dos fills, Emma i Emma, uh-huh. Marc i Miranda, tampoc dic cap cosa que no sàpiga, i gairebé totes les anècdotes són absolutament reals. Menys les criminals, això també ho vull deixar clar. Eh? Aquestes no són reals,
és que, perdona,
però tot l'anecdotari que va teixint la novel·la, clar, quan se la va llegir la meva filla, diu, no sé per què has escrit aquesta novel·la, vull dir, només l'entenem en Marc i jo. Clar, diu, clar, això és la nostra
sí.
vida, no? I dic, no, hem agafat l'anècdota i he transcendit l'anècdota perquè, com dient, és igual, pare, deixa-ho, no m'ho expliquis, però bueno, potser en el fons vol ser també un homenatge a una etapa ja clos, els meus fills ja tenen 26 i 23 anys, i és veritat que fins que els nens tenen 12 anys, és una etapa molt maca, de viatjar amb ells, amb molts problemes, papa, quan arribarem, tinc gana i tot això, no? Però és una època on els fills encara ens respecten. És a dir, ets l'autoritat, el que diu el pare, el que diu la mare, segueix amb relativa confiança. A partir dels 12 anys això ja comença a anar cap avall, no? Llavors a mi m'agradava que eren nens que estaven a les portes d'aquesta, diríem, d'aquest descrèdit dels pares, no? Que és inevitable que es produeixi. I potser perquè m'enyoro d'aquests temps, d'aquests viatges, que a vegades eren infernals, també, vull dir, però que tenien la seva essència, potser vol ser inconscientment un homenatge a totes aquestes vivències.
Doncs mira, m'alegro que m'hagis tret d'aquest dubte, de que realment tot és ficció en aquesta novel·la. El que no m'alegro tant és de lo que m'ha contat Mònica, que té unes fotos que ara m'ha deixat ahí com con el ai al cor. I lo vamos a dejar ja, creo, y yo me voy a ver esas fotos. Espero que os lo paséis muy bien con las siguientes mesas redondas de la tarde y sobre todo todo lo que queda del Barcelona Negra, que vamos, ojalá tuviera más tiempo para estar con vosotros, aunque fuera aquí entre el público, y disfrutar de lo que queda por ver aún por aquí. ¿Vale? Gracias a todos. Gracias.